El butlletí horari de les 10 Divendres Ràdio, el darrer de la jornada. L'emissora pública, la informació, però, tornarà demà de matí, l'informatiu matí, a partir de les 7. Molt bona nit.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Programa doble avui, de nou, recuperant dos testimonis eminents, tots dos entrevistats el mateix any i tots dos increïblement importants pel que es refereix a la història d'una Palma que fa temps que es va esvair i que ells varen conèixer de primera mà. El primer que escoltarem és l'escriptor, professor i historiador Germà García Bonet, nascut a Tortosa, Catalunya, el 1932, i que probablement hagi estat la major autoritat viva a l'hora de parlar de la presència alemanya a les illes o de figures literàries importants com l'holandès Albert Vigelius Celen. I el segon serà Andreu Montaner i Darder, que tenia ja 95 anys quan el vàrem entrevistar i que va morir uns anys després, el 2023. Geòleg, fotògraf aficionat i col·leccionista de fotografies antigues, Montaner i Darder posseïa una memòria prodigiosa i era tota una eminència a l'hora de parlar de la història recent de Mallorca i especialment de Palma. Dos testimonis increïbles que guardam com dos tresors en un arxiu que ja segur que podeu recuperar sempre quan vulgueu, en format podcast a totes les plataformes habituals o bé a la ràdio, a la carta, al web ivetres.org. Estau escoltant Aire a Ivetres Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho fèiem amb Andreu Montaner, geòleg, fotògraf, aficionat i net del metge José Darder i memòria d'una Palma ja desapareguda. Ell mateix es presenta.
Jo soc Andreu Montaner i Darder. Els meus pares eren mallorquins. El meu avi Montaner era militar i el meu avi Darder era metge, que havia quedat cego. Bé, és que té esquerre mèdico José Darder. I mon pare estava... No pogué entrar a l'acadèmia militar per salut, i va entrar a Hisenda, i el destinaren a Tarragona. I com que a Tarragona hi vivia el germà de mon mare i els avis, que era catedràtic de geologia a l'institut, i aquí hi havia els cosins de mon mare, que eren metges i tot això, i els avis, que nascés jo a Mallorca. I ma mare va venir i jo vaig néixer aquí dia 26 de setembre de l'any 1926. És a dir, en plena dictadura de Primo de Rivera. Vaig estar un mes aquí perquè mon pare estava destinat allà. Veníem els estius a Mallorca i en Tarragona només hi havia barco un pi per setmana, diumenges, i si havia mal temps. Una vegada érem els únics passatgers del barco, que aquesta línia ja va entrar. És a dir, que jo, al cap d'un mes, me'n vaig anar a Tarragona i a viure allà. I vaig viure a Tarragona fins als 7 anys. I llavors mon pare el destinaren a Palma. I van venir destinat cap aquí. Jo tenia de família a Tarragona, pues, el germà de mon mare i els pares de mon mare que vivien el seu germà. Jo des de molt jove sempre he tingut moltes inquietuds. Per exemple, una cosa que llavors inquietud era que jo no tenia por de res. Això de veure que, per exemple, el companyero metxarec de l'escola, que sempre el castigaven i que munt i que vaig, però que a casa eren gent comercials rics, li dove bicicletes i d'això, i que li donava d'un tracto ser boges preferent, ja deia si el reis és una cosa justa, no lògic que en canvi en Fulanet, que és un bon agotat, li duen unes sabates, també. Ah, i que a la mateixa hora poguessin anar per tot, això ja no ho entenia. Una vegada les monges mos mostraren en el microscopi una formiga i me va dir la monja, ell ho feia mirar a tots, diu, què te pareix això? Dic, que una màquina de fer mentides. Dic, perquè aquest animal que jo veig aquí no és el que ha posat. Vam anar a viure en el carrer de Sant Llorenç, perquè en aquest temps se havia sentit de família, la ciutat era més petita, i els fills sempre procuraven d'anar a viure a prop de cas pares. I vam viure allà fins a l'any 38. El 38, en plena Guerra Civil, anàrem a viure a Ronda de Ponent, avui, via Argentina, bé davant aquell fet del Monumento Baleares. Bé davant. Jo he vist fer, he vist la feixina sense el monument, els hidros de Pollença, que anaven en el jonquet, els petitets, que només eren de dues places de vigilància, o no sé què, passaven a l'altura del balcó d'Ostra, el nivell baix, que la morada de Sant Pere, i agafaven aigua bé davant dels molins, perquè no hi havia res més allà. Anava a viure allà el 38. I vaig anar a escola, la més a prop era els teletins, i vaig anar en els teletins a fer el batxiller. Nosaltres teníem molta llibertat, perquè en aquell temps era més segur. De vegades inclús els frares mos duien posant espanyoles a fer classe aquí a la Font Santa, que llavors hi va anar militars perquè hi havia un túnel, perquè estaven més segurs que dins la ciutat. I també estava una temporada a Vinassalama, que a la casa d'estiu de Javis. Un dia a casa nostra estava voltant en el balcó, començàvem a veure passar gent i camions amb matalassos posats en terra i quatre ambulàncies i i la gent, i que passa, han afonat el Balear i ara estan enterant el Canaris i el barco inglès. I més, si tenien llibertat, que pensant que jo tenia, m'on anàrem amb uns companyeros cap a la seu i del mirador vèrem entrar al Canaris i el barco inglès tot mascarat de foc, i que s'enduen els ferits, i hi havia un desgavell en el sentit de que la gent estava espantada, perquè a més, fent un incís, aquí, quan va ser allà el moviment, ningú sabia més que esquinaren, els que ho organitzaren, això. No sabien de què anava tot això. Prova d'això, els mils de falangistes que se feren en aquell temps, les coses no anaven bé, tampoc, perquè la república era de científics i d'això, i no eren polítics. I els obrers, la gent que ho passava malament, també era molt ignorant. I se creien que un canvi de govern consistia en que els governadors nous venien amb les butxeques plenes de dos més i que ho arreglaven tot, i al revés. Sempre que hi ha hagut una revolució és perquè és una època de depressió i de misèria. I ja dic, la gent no sabia de què anava. Mon pare, com era funcionari d'Hisenda, i l'avi s'havia mort dos anys antes de tenir coronel, i mon pare volia ser militar i no pogué ser, i tenia amics de quan se preparaven, total, que mos passejava per Palma, i jo conec les ametralladores davant de Cervantes, però jo havia anat a l'escola quasi ses bandes, perquè aquella vegada ser com a governants, ahir passant el govern civil, a la telefònica, i després coses desagradables com veure d'atendre gent de detenguts i ses filles i ser plorant i tot aquest desastre. I la gent no sabia què punyetes passava. I jo me record que des de la guerra ja ni anàvem a veure on havíem bombardejat i sortíem quan tocava l'alarma per anar a refugi. Si era la casa nostra, ma mare se cuidava dels més petits i jo i el meu germà anàvem per viure, que diguéssim. I és de la defensa passiva. Anàvem de refugi, no, per aquests avions, i veiem els avions per haver sol Sant Joan a l'altura, els rentiers que es portaven de l'hora. Estan molt lluny, no mos arribaran. I mos feien anar a refugi. Després record la por que hi havia, perquè, a fi tot, feien creure a la gent de que hi havia uns automòbils alemans, havien duit aquí, que per entendre-se de qui escoltava la ràdio republicana, que diguéssim. I efectivament, nosaltres mateixos, mon pare havia comprat una ràdio, que encara la tenc, el 35, i amb una manta escoltava en Ràdio Barcelona, o Ràdio Madrid, a veure què passava, que deia. I llavors havia de moure's dial, perquè si no movies el dial i venien de Falange i trobaven el dial de Barcelona, ja havia rebut. I n'hi havia un de Frescales, perquè també hi havia gent que era més bé traïdosa del moviment, perquè venien i te deien, vos escoltava Ràdio Barcelona? No, que sí, perquè nosaltres ho sabem per aquest aparato que tenim. Miri, una de dues. O li fem una denúncia i li prenim la ràdio i vostè se'n va a cap mi, o vostè mos entregui la ràdio i aquí no ha passat res. I d'aquesta manera anàvem pillant ràdio. I en quant a vos de Balears, hi ha que tenir en compte que és un assumpte molt desagradable, perquè Balears va matar molta gent a Màlaga i, en canvi, aquí hi havia molt de voluntaris, uns per salvar son pare d'anar a la presó i els altres perquè era una novetat i una lot. Jo tenia amics majors que jo i una lot de 7 anys o 16 anys vestit de mariner a un barco i fent instruccions, això. I quan passava un oficial, saludava l'oficial i l'oficial li tornava el saludo. Això era molt emocionant per un al·lot. I ja dic, i moriren al·lots de 14 anys. En fi, va ser una tragèdia. I aprofitaré per dir que considero que el monument no l'han desbloquear. Ho han de reconvertir, molt bé, però els romans, encara tenim arts romans, s'ha acudit a Segòvia, no ho esbocaren, i quan se va fer l'unificació d'Espanya, que els reis catòlics eren anticatalanistes, que diguéssim, els escuts en ses barres no els varen treure mai. Llavors se'n va a la llonja, se'n va a la seu per tot, i hi ha els escuts de la corona d'Aragó, i ningú se li va a córrer, canvia el gos. Quan va acabar la guerra civil, anar a cercar menjar. I jo, amb 14 anys, amb una bicicleta que em deixaven, anava per la dioteria, i per això veus si podia comprar 4 patates i un pot de pa. Inclús vaig anar en tren a la Pobla, i ma mare va dir, tu, escolta dins el vagó el que diuen els altres si tal banda venen això o allò. I tu ves darrere el grup que vegis que saben on van. I a l'arribada, que també passava a la península després als anys 50, el tren a l'entrada d'estació frenava i quasi anava aturat. I les famílies estaven de vora la via i quan passava per la finestra tirava els bultos de desmenjar. Això va ser veure de la guerra civil i veure els barcos. I com que no hi havia la malícia d'ara, perquè ara si dins una zona militar agravada passa un moix, agafen en el moix, perquè no saben si el moix d'una bomba dins la panxa. I en aquest temps els ovals eren inofensius i els animals també. És a dir, que anàvem pel Jonquet i mos aturàvem a la maestrança que llavors va passar per Llança i mos deixàvem veure els avions i tocar els avions. I això mos omplia de goig. El gran canvi que he viscut jo, perquè he viscut dues, que diguessin, civilitzacions. Pensi que antes del moviment, en el Born, la gent se passejava per mig del Born. És a dir, hi havia banys de pedra en els bordes. I llavors hi havia unes cadires de ferro separats del bany de pedra. Els senyors se passejaven pel centre del Born i feien la cínica, deien. Anaven fent voltes així. I cada pic que passaven se treien els capells i se volaven. Però els militars només hi podien anar d'oficials per amunt. Els suboficials havien d'anar a passejar amb les criades o qui fos entre el bany de pedra i les cadires de ferro i els menestrals. Estava molt d'això. Els militars, ja ho sé, això ho sé per la família, per exemple, la gent de certa categoria, o el que vulguis dir, anaven a missa a migdia, que era la missa dels senyors. Llavors anaven a passejar per bord i després anaven a la pastisseria. I els militars, els meus avis, hi compraven un pastisset i duien el paquetet. El havia de dur l'àvia, perquè els militars no podien dur res en les mans i ni les butxeques. Després, les fredines anaven de bona família, s'entén, que no eren obreres, i vivien a la casa. Anaven a missa amb la criada, si no anaven amb la mare, i anaven a les 40 hores, anaven a les novenes, hi havia les novenes, fins i tot hi havia una novena, diuen a la seu, que la dirigiu un canonge, perquè ses aprenentes de modestes els sortís novio. I els canonges anaven tot ben vestits, hi havia un porter molt diferent. I llavors, com li deia, de les classes socials, el fill d'un carboner, si era un bon abogat, era igual que fos fill del carboner. Si era canonge o un capellà conegut, era ben igual que fos d'un carboner. I si era militar, el mateix. En canvi, tots els altres, fins que hem arribat. I d'on ha sortit aquest? I qui és aquest? Si són pares d'un sabateret i ha estudiat abogat. Pot contar que els... Hi havia una diferència de classe, igual que un insult de ses nines de bona família per desjectar una nina. O sigui, ara veus, si no ha anat mai un col·legi de pago. Com se nota que no ha anat un col·legi de pago? Això per una banda. Després, els criats, els xofers solien anar amb polaines i uniforme d'això, de la gent poderosa. I conten de gent estrafalari, que els de Canen, aquest que tenien son vida, aquest de la Portella, que hi ha els col·legis d'arquitectes, un dels darrers propietaris, se posava una camia només un pic. És a dir, si de cap vespre s'havia de canviar de camia, n'estrenava una altra. Si se treia una peça de formatge a la taula i s'encetava, aquella peça no tornava a la taula. I un dia, diuen que xocolata té des que res d'en Morell. Vull va dir, podria parlar un moment amb vostra mercè? Diu, sí, no, faltaria més. Diu, miri, diu els seus criats, s'enduen tant de xocolata d'aquí, que encara que en donguin a menjar en els cavalls, no és possible que els acabin. Ah, molt bé, gràcies d'haver-me avisat. I va cridar-se a l'administrador, va dir, a partir de demà no aneu a comprar més xocolata en el carrer de Morell perquè s'ha atrevit a fer-me els comptes. I així s'arruïnaran. I a França, en el Moulin Rouge i tot això, hi va haver una sèrie de famílies que s'arruïnaren anant allà. Hi havia un cabaret a París que allà tenia una combinació que si els agradava figurar o això, pagant una propina o això, els que feia de com a porter amb tots aquests uniformes, feia pam, pam, su senyoria, no sé, els comptes de tal, i entraven. Hi havia un mallorquins que se feien passar per no, i se gastava molt de l'obres amb això. Anaven allà i pagaven en el porter i quan entraven, pam, pam, su senyoria, vos marqueses de tal o de qual. Aquest temps no hi havia aigua corrent. L'aigua corrent la posaven els temps de la República en Sobala d'Arder, que era cosí de mo mare. I les cases tenien un pou negre per les aigües brutes, perquè no havia cantarillat, i llavors tenien cisternes. Hi havia una quantitat de tifos, perquè les aigües se mesclaven. I se solventava de la següent manera. De la font de la vila baixava una canalització de tubos de test a les fonts, per exemple, en el carrer d'en Ballori, hi havia la font de Can Aixona, que era la font dels meus antepassats, que eren forners, però que en els fills mai els de feren forners, els de feren un metge, en feren de capellans, és a dir, que ses filles eren ses que se casaven en sa forner que llavors venia. I se va casar. El meu avi era d'Arder ensenyat perquè s'havia casat en sa filla d'en ensenyat que tenia el forn. I va tenir el tio Tomàs, que va ser metge, el meu avi que va ser metge, uns que van ser superior de la Mercè o no sé què, i llavors filles. És a dir, eren gent de nou rics, que diguéssim, però de bona deixona. Perquè en aquest temps s'ha de tenir en compte que hi havia tres estaments. L'estament de noblesa, l'estament eclesiàstic i llavors hi havia l'estament popular, que era el populatxo, que diguéssim. Ara bé, en el circuit mallorquí no se van admetre mai ni xuetes ni comerciants, perquè, per exemple, un senyor no podria estar assegut en el circuit mallorquí a devorar el seu sastre, a devorar el seu sabater, perquè moltes, en aquest temps, més que indústries, hi havia els oficis i els criats, els deien criats en les ordenances, no els deien ordenats, no, criats, i no podien dur barba. La barba era exclusiva per socis. I llavors hi havia uns homes que duen un carretó en gerres. I deien, aigó, aigó, per esquerra. I tu els donaves la gerra buida i ells te donaven una gerra plena i els apagaves. Després venien les peixateres i predicaven el peix. Llavors hi havia un mariner que havia, que molt, hi havia hagut més d'un, que havien perdut una mà o dues per mort de que pescaven en dinamita. I un que havia pescat en dinamita i havia perdut una mà, se va fer com un tubo posat a la muñeca per passar en el braç del carretó. I el braç aquest, allò de ser corbat del carretó, era recte i ficava d'això. I venia sabes, venia amb el que hi havia en aquest temps. Després, la electricitat no he més. Començava a haver-hi companys electrificats de fanals de carrer. Els fanals eren de gas. I jo em record l'avi en el balcó que vam passar som-ho de la canya, que duia una canya d'espelma llarg, com un cuc d'espelma encès, i un ganxo. I obria en el ganxo la clau del fanal i encenia el gas. I llavors, a la matinada, passava altra vegada, apagava en el ganxo, tancava el gas. I com a anècdota, el 36 ja estaven electrificats molts, o pràcticament tots. Però posaren, per ho vist, a alguns cantons, tornaren a posar llum de gas, perquè almenys la gent s'orientava d'on anaves, perquè anava per el carrer, havies d'anar cantussant o qualque cosa, perquè no te tropasses en la gent. I amb aquest fanal sabies que allò era el cantó de Talga. I anaven pintats de blau, com el fanal dels cotxos. Els fanals dels cotxos, els farols, anaven pintats de blau i duen una mitja llumeta sense pintar per donar llum en terra. Llavors hi havia les festes de barri i posaven paperines i feien festes, el ram, tot això. És a dir, era una cosa més familiar. Jo em recordo, llavors una altra cosa, les festes de Nadal i les de Pasqua eren festes religioses. La gent no viatjava en aquest temps perquè no hi havia el mèrit ni agència ni això. I anàvem d'infants a veure la parentela i el sentit de família arribava que si una dona anem a casa tia aquella i qui és aquest? Si és cosina de la nostra, de l'àvia, cosina de l'àvia. A dir que és parentesc, així com avui ha desaparegut, com aquell que diu. En aquest temps durava molt i anaves a felicitar tota la família. A més, les dones, si en els 40 anys o 50 se moria son pare o sa mare o un fill o l'home, ja se posava de dol i no s'atrevia a dur un vestit enforjat i duien aquells mantos com una monja. Ja he vist ma mare encara, quan va morir son pare, amb un manto fins en terra. Ja he hagut de dur braçalet negre en els d'això. No podíem anar al cine en 2 mesos. I bé, era una altra manera de ser.
Era Andreu Montaner i Darder, nascut a Palma el 1926 i mort el 2023, a qui vàrem tenir la sort d'entrevistar poc temps abans, quan tenia 95 anys. El primer dels dos testimonis que escoltarem avui en aquest nou programa d'aire. Abans, però, fem una breu pausa, tot d'una torna.
Les ràdios Dial.
La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
Hola de nou, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Avui, un nou programa doble des de l'arxiu amb dos testimonis increïbles. Acabam d'escoltar el d'Andreu Montaner, geòleg i col·leccionista de fotografia. Escoltam ara el de l'escriptor, professor i historiador Germà García i Bonat, nascut a Tortosa, Catalunya, el 1932, però un dels grans experts que tenim sobre la presència d'Alemanya a les nostres illes. Aquí el teniu.
Jo em dic Germà García Bonat. Va néixer a la capital de Baix Ebre, a Tortosa, l'any 1932. I llavors vaig fer el batxiller allà, vaig fer un parell de coses, i llavors va donar la casualitat de que vaig poder aconseguir una beca per anar a Múnich, Alemanya a estudiar alemany, o sigui, soc llicenciat en categoria de notable en llengües germàniques comunes, o sigui, alemany i anglès. A part, doctor en llengua catalana, que també ho vaig fer, o sigui, vaig anar fent segons què, i llavors jo vaig sortir perquè pràcticament vaig acabar el batxiller i no tenia possibilitat de fer cap carrera en aquell temps. Llavors em vaig dedicar a treballar pel meu cantó i feia, llavors escrivia, feia coses, tal. Llavors resulta que jo tenia una mica alemany. Jo pertanyia, quan vaig estar a Barcelona, a un grup que es deia Pax Christi, la Paz de Cristo, que era un grup internacional alemany que estava per tot arreu. I llavors, estos, per mitjan de Pax Christi, com jo parlava alemany, se van posar en contacte amb mi. I va dir un cristià, Anton Almer, i em va dir, si vols vindre aquí, vine i aconseguirem una beca. I vaig anar allà i vaig estar quasi 10 anys a l'estranger. O sigui, pràcticament ha estat quasi més a l'estranger que no a casa.
Ara, què se dedicaven els vostres pares?
Un pare era metge, va fer especialitat de cirurgià, però llavors va començar a tenir pensaments, era molt patidor aquell home. I hi havia amics seus que operaven i es quedaven els dies tancats i em va dir, jo no puc fer això, perquè si mateix algú seria. Llavors, aprofitant que era metge, va tenir que fer dentista. O sigui, a part, va començar des de baix. Llavors era l'únic médico guionet dentista, perquè tots eren odontòlogo o dentista o que sigui, o médico, però médico guionet dentista només era ell.
La vostra mare com era?
Te puc contar molt poca cosa, perquè ma mare va morir com a sens de la guerra. O sigui, un pare, quan va venir el tesòs i tenia dos carreres, tu eres un explotador del pueblo, tal i qual, i buscaven per... Van refugiar a un tio meu, germà de ma mare, només perquè era metge. I llavors mon pare va anar i va anar a un postre que es deia La Petja, a prop de Tortosa. I vam estar allà els refugiats, perquè no... I llavors mon pare va tenir que anar fent... I van començar a encarregar de la Ràpita, tot per aquella zona, perquè l'anàvem buscant, i ell posa el tio. Llavors ma mare va agafar una enfermedad de la sang i es va morir. O sigui, tenia 4 anys. O sigui, pràcticament jo, mare, no l'he conegut ni res. I me'n recordo que un dia estant a Alemanya hi havia un tio que al Goethe-Institut, que era el que donava els títols, mos feia conferències en alemany i tal, i va parlar. I llavors jo va discutint tots, jo pim, pam, 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 pam. I el tio em va dir, si no li importa, quan acabi la trobada vull parlar amb vostè. I, com estàvem tots reunits, i quan va acabar tot, bueno, hasta mañana, tal i qual, ell va vindre a les conferències i em va fer sortir a fora, una espècie de terrasseta que havia, i diu, li puc fer una pregunta personal? Diu, vostè li ha faltat a son pare o a sa mare de petit? I com ho sap vostè això? Diu, perquè jo a la guerra el primer que va caure va ser un pare. Diu, llavors jo vaig criar sense pare, i tal com vostè ha respost de fer les seves coses, dic, això és clavat a jo com era aquell, i era veritat.
Tenia germans o eres fill únic?
Jo tenia un germà que per ell va ser que vaig vindre aquí. O sigui, jo que vaig estar quasi 10 anys o 12 anys per all, corrent món, vaig estar a França. O sigui, Europa me l'ha aixafada quasi tot. I llavors resulta d'aquell va conèixer un xicó i va vindre aquí a fer la mili. llavors va conèixer la xicota, es van enamorar i es van casar. I llavors quan tenia que tornar, jo tenia opcions del Goethe Institut, que era on estava jo, per anar al nord, per al Gupusco, que sigui, a un Goethe Institut, o inclús a una universitat. I llavors ell va dir, hombre, després d'estar tant sense por i tal i qual, en idiomes, jo parlava correctament l'anglès i l'alemany, doncs aquí trobaràs segur. I vaig vindre per estar en ell. O sigui, ell va dir, després d'anar en sol, que cada una parada... I vaig arribar aquí i m'he posat a casa seva, que ja estava casat. I llavors el metge que l'assistia diu, vull parlar un momentet a vostè. Perquè llavors jo veia, ell estava malalt, no es trobava massa bé, i estava sempre en una habitació llegint, jo no vaig fer-li companyia, i entrava i feia, vols que em quede? Sí. Vols que parli? Què vols que estigui amb tu? Sí. I ell tenia el seu llibre, era medicina, i jo anava al meu, i anava llegint. No m'ho diem res. Ell simplement estava allà, jo simplement estava aquí. I llavors resulta que el metge em diu, vull parlar amb vostè. El metge que la tenia. I diu, son germà, li queden com a màxim 3 setmanes de vida. Se morirà. Doncs, diu, fàcil, digui-li sa cunyada, o sigui, arregla-ho com pugui, i què tinc que fer? I vaig dir, ma cunyada, i li vaig dir, escolta'm, en 3 mesos, turut. I llavors, doncs, me vaig quedar, perquè vaig dir, també fer anar a un lloc o a un altre. I llavors jo vaig entrar aquí, vaig estar molt de temps de professor als jesuïtes. O sigui, jo he estat a Barcelona molt de temps i havia estat de secretari del pare rector a Sarrià, al col·legi de Barcelona. I llavors, gràcies a ell, ell va dir, pues, algun dia vas a Palma, el que sigui, doncs escriu-me'l i diu-me'l. I llavors, quan vaig estar aquí, jo vaig dir, pare García Tornel, se dia García Tornel. Dic, mire, ara me'n tinc a Palma, tal igual. I ell, doncs, no et preocupes. Me van posar en contacte aquí, en els jesuïtes d'aquí, i en seguida em van agafar com a professor. Jo li vaig donar català, anglès, alemany, francès, o sigui, jo soc germanòfil, perquè pràcticament ho dic tot en ells, que jo sigui doctor, que sigui llicenciat en altres llengües, tot això ho dic en ells. O sigui, pràcticament, tens? O sigui, a l'institut en aquell temps, els 4 primers cursos fes una llengua hispànica. O sigui, tenies que fer italià o francès. Els 4 primers cursos. No els 3 primers. Els 4 que quedaven tenies que continuar en la llengua hispànica o francès o italià i tenies que agafar una llengua germànica. Llavors resulta que jo xapurrejava l'italià en aquell lloc també. O sigui, era una cosa molt fàcil. Havia fet a l'institut italià, o sigui, em defensava molt bé. I llavors, doncs, va arribar el moment i que va dir, què tal, què faràs? Doncs, fer italià, vinga. Llavors resulta que se va morir mon pare, vaig quedar sol. I llavors hi havia el club este de Pas Christi i vaig fer amistat, era un cap de la policia alemana. I aquell me va dir, doncs, què fas, què faràs? Dic, doncs, pues vine aquí i jo et puc aconseguir una beca. I vaig anar cap allà. Llavors jo vaig aconseguir una beca alemana per fer Alemanya a Alemanya. I llavors vaig estar, primer que tot, al Goethe Institut, que és el diploma que et donaven, i ja era per a donar inclús a la universitat. O sigui, el diploma que et donava al Goethe Institut ja era... I llavors resulta de que quan hi havia molt més de temps, doncs dic, pues, me quedo i faig com toca. I llavors vaig anar a la universitat i vaig fidar i vaig treballar al que sortís. O sigui, llavors a Alemanya, per exemple, hi han el que es diu semestre de verano i semestre d'invierno. No és com aquí, un any. Allí són semestres, 6 mesos. Llavors, doncs, jo, per exemple, agafava semestre de verano i matriculava perquè havia treballat a fàbriques, havia treballat a tot arreu, i uns calés que guanyava, doncs, guardats, ara puc permetre'm fer 6 mesos a la universitat. Doncs 6 mesos a la universitat. O sigui, jo, com aquell que diu, era el hijo pródigo, que era per tot arreu. I emprenyant a molta gent i demanant, pues, ajut. Jo no tenia cap empatx. Jo emprenyava en fos i diia, pues, pam, pam. I llavors així és com tenen aventaves del que era. Perquè jo, a Múnich, pues, vaig treballar a les altres fàbriques. Vaig treballar en una empremta. Vaig saber de tot. I llavors jo demanava. A mi, pues, que hi ha alguna cosa tal i qual. I ell diu, bueno, te podem donar això perquè estalvies. I llavors jo estalviava i arribava al semestre d'any i anava a la universitat, on anava. Ho podia anar combinant, cosa que avui en dia no es pot fer enlloc. Però allà sí.
Com era l'Espanya de postguerra en comparació a l'Alemanya de postguerra?
Hombre, aquí el que resulta era que havia hagut, des que havien vingut els alemanys, el Lincoln Condor i tot aquest merder, pues havia hagut molta relació en aquest sentit. Perquè Franco, sense els alemanys, no és una guerra. Van enviar material a punt de bala. Avions, tanques, vaixells, que Franco, en teoria, tenia que pagar-ho. Però llavors, com resulta que Hitler esperava guanyar a Franco perquè entrés a la Segona Guerra Mundial a favor seu, va enviar material a punt de bala. Ja pagareu com podeu. I al final mos ho va perdonar. O sigui, Franco va guanyar la guerra gràcies als alemanys. Jo sempre els havia tingut simpatia. O sigui, és una cosa que... Primer per això de l'institut. I llavors, doncs, hi havia ocasió de parlar. I sempre la gent... O sigui, si ens donaven una paraula, ho feien. Jo, per exemple, a Alemanya no ho significava per res. O sigui, feia la meva faena i tots quedaven contentíssims. I venia algun alemany i em deia, escolta'm, t'he conegut treballant i tal i qual, i m'agrades com a amic. Vols que siguéssim amics? Perquè ells ho pensen abans. M'agrades com a amic. Vols que siguéssim amics? Jo diria, pues sí. Pues... I em vaig sortir positiu, perquè en això tenia altres coses, tenia altres beques, altres enxufes, perquè un me'n recomanava a l'altre i sempre seria ben pens d'aspecte. Jo vaig estar molt temps immediatament després de la guerra. O sigui, pràcticament vaig trobar l'humor de Berlín. Llavors hi havia un... Per passar a la zona... Hi havia la zona oriental i la zona occidental. L'oriental és de Berlín cap allà. Llavors resulta que si volies passar a Berlín, jo podia passar perquè era estranger. Però tenies que anar a un lloc que havia, que es deia Checkpoint Charlie, que estava just al costat del muro. Llavors, jo anava allà, sent espanyol, presentava el meu passaport, tal i qual, i deia, voldria passar allà i estar-me perquè tinc que anar per una beca, ho tinc que demanar. Sí, sí, era un paper. I llavors m'he anat dient, primera, prohibit fotografiar a cap militar. Segona, tens que observar sempre les observacions que es facin i tal i qual, o si no. Jo sempre he anat, moltes vegades m'han fet putades, i he dit, fill meu, no hi ha més remei, doncs pues està. Pues... I ho he aguantat i allí estava. Perquè hi ha gent que, per exemple, se'n va a l'estranger i es pensa, jo allí ser el rei. I l'estranger, un espanyol, és, em perdó, una mica una merdeta. Se notava en tot. O sigui, per exemple, jo vaig treballar a les fàbriques on estava jo, que potser pues, treballava mig semestre i l'altre estudiava. Quan jo deia, bueno, me'n vaig per estudiar 6 mesos, lo jefe me criava un dia, psst, quan acaba estos 6 mesos, si tens que anar a algun puesto, te vull aquí. Perquè llavors resulta que hi havia moltes coses de Sud-amèrica que anaven, per exemple, maquinària alemana. I llavors es tenien allí secretàries que no tenien ni punyetera idea. I el jefe, com sabia que era espanyol, el jefe gros, me cridava i deia, ho pots traduir això? Sí, sí. I pots donar la contestació? Sí, sí. Ara, doncs. La secretària se n'anava, me deixava la màquina, jo em posava allà i ell me donava la carta, el mail que havia rebut d'en Fos. Mira, aquí et demanen, de, per exemple, que sigui de Mèxic, que bla, 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 bla. I li traduïa la carta espanyola a l'alemany. Ara contesta a ells en espanyol i fes-me una còpia a mi en alemany dient-li que bla, 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 bla. I em posava allà, bla, 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 bla. I llavors hi havia dos o tres secretàries que, o sigui, al vore que jo anava a treballar a la universitat, fes amistats, però no tots eren amistats bones. Si, per exemple, hi havia xicotes que coneixia, que entraven un dia pues, treballant o netejant o fer el que sigui, el que tens de tot, ja... Llavors jo, un dia, a la secretària grossa, li vaig dir, jo aquí sóc una merda, però jo sé una carta espanyola, la sé traduir en alemany, sé contestar en espanyol i fer la correspondència traductor en alemany, cosa que tu no saps fer. Sí, allò, clar, no podien... No tenia arguments per dir-me que no, perquè era així. Jo, per exemple, anava, doncs, sempre, per exemple, al mateix lloc on estava, hi havia espanyols o italians que treballaven allà i no s'entenien, o àrabs inclús, i ens els àrabs en francès. I em deia, bueno, pst, sempre que havien problemes me cridaven, Garcia, què comen? I allà al departament del jefe em deia, dis-li en este que bla, 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 bla. I li deia, bla, 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 bla. Què t'he dit? Bla, 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 bla. I ell contestava, a veure, el que t'he dit? M'ha dit que bla, bla. I llavors, per això sempre era positiu, perquè ells veien que jo tenia ganes de treballar, me defensava bé i que treballava bé. Perquè hi havia gent que no... Hi havia, jo, per exemple, vaig... El primer dia que vaig arribar a Alemanya, quan la primera màquina que m'han donat era una màquina que no cabria aquí. De grossa que era, no cabia. I ells feien calentadors d'aigua. I fins i tot calentadors de... que sé jo, quasi 200 i pico de litros. Llavors resulta que a mi em van posar començament en una paleta allò en un motoret i en unes taules que en una cosa de fusta per carregar. Llavors a mi em van posar primer que tot a esperar que venia el tio que portava les planxes. O sigui, ell venia, un tio que es deia Fritz, i el jefe em cridava, Herman, no! I anava, estava Fritz, em deia, això és la màquina. Llavors jo tenia que posar això damunt la paleta. Xat, pum. I anava a la màquina, que era més gran que això, en una grua, en un imant, agafava la planxa i la posava dins de la màquina. Llavors dic, tac, 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 toc. I la màquina, doncs, llavors, llançava tot el que no era i donava el que era la forma. Llavors tenia que anar, portar-ho en una paleta en un bany d'àcid. Llavors, en una d'aixòs de club, dins l'àcid. Llavors resulta que després de l'àcid estava també el bany de pintura. I, pues, anava allà. Llavors resulta que un dia va vindre un jefe que era una mica xulangano. Era un alemany. I em va dir... Va vostè molt despacio. Llegué en xulangs amb el sol. Tal. Dir, no sirve per esto. Se limitarà a fer transporte de tal. Va provar-ho entre altres alemanys. Ningú tenia el meu rècord. Ningú feia com jo, també. I llavors ve un dia em diu... Garcia, Helgon. Perquè ens ho sentuen a la primera. I ets el segon... Perquè ells resulta que, com molts d'ells tenen dos noms, al començament Hans Dieter, el que sigui, doncs, allò ens pensaven que un nom segon que el veniu. I la gauxa. I llavors, doncs, me va dir, no, no, tens que tornar al bany d'àcid. I llavors vas dir, halo! Era una hale. Llavors la hale era un puesto que començava aquí, bla, 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 i quan tornava al començament ja estava la cosa feta, empaquetada, i fora. I llavors vas dir, el senyor fulano ha dicho que jo era demasiado lento i que no servia. I ara viene tot això. Vaig... Hello, heaven! Escolteu-me. I ara resulta que vol que torne al bany d'àcid. I que ara este senyor se disculparà a mi, me dirà que ell s'ha equivocat i em demanarà perdó. I el tio em va dir, Garcia, i perquè jo a puesto no anava, no, o sigui, com sempre parlant alemany allà i tenint, o sigui, treballs i treballs a punt de pala.
I fins aquí el programa d'avui. Tornant la setmana que ve amb nous testimonis. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berlin i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.